paradís tropical a mig de l'oceà Índic. Així es presenta Maurici als viatgers, una illa d'exuberant bellesa, de platges espectaculars i d'aigües que amaguen una impressionant fauna i flora marines. Una destinació que avui descobrirem amb la Sara Terrones, la fotògrafa responsable del blog Viajar Locura Todo. Hi va anar fa 3 anys i va quedar meravellada amb totes les sorpreses que l'esperaven en aquest indret somiat del món. Sara, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda al Viatge Bé. Vas començar a viatjar fa 12 anys, quan en tenies 19, i reconeixes que Maurici va ser un descobriment per tu, no?
Totalment, perquè jo tenia, igual que gairebé tothom, la imatge de Maurici, que era un destí per llunes de mel, parelles i tot de resort. I aleshores és un país que, per iniciativa pròpia, potser no hi hagués anat, i mira, casualitats de la vida, em va sorgir l'oportunitat i em va agradar moltíssim.
T'havies format una idea, no? Això que ens passa molt, no? Que abans d'anar-hi ja ens fem una idea del lloc i després et vas trobar una cosa molt, molt diferent.
Totalment.
No? Abans d'entrar en matèria i abans de començar a voltar per Maurici, ens agradaria conèixer-te una miqueta, no? I saber, doncs, com va anar això de començar a viatjar, no? Perquè crec que el teu primer viatge important va ser un viatge d'Erasmus.
Sí, bueno, l'any abans de l'Erasmus jo tenia 19, aleshores vaig començar a la uni, vam començar a fer alguns viatges amb amigues, Londres, així coses petitetes, i em va sortir l'oportunitat d'anar d'Erasmus a Finlàndia, a Rovaniemi, que és el Cercle Polar Àrtic. Aleshores, també era l'opció més allunyada de casa que tenia. Ja saps que quan marxes d'Erasmus doncs, vols que no vingui la família, tot això. I aleshores, doncs, des d'allà vam començar a moure'ns per països nòrdics, em va agradar molt l'experiència viure fora de casa, viure en un país estranger, i doncs des d'aquí jo crec que va començar a néixer alguna cosa ja molt fort, molt que es va arrelar.
El que tu comentes, no? Que ara mateix et presentes a les xarxes com una infectada pel virus viatger sense ganes de curar-se, no? En quin dels països que has visitat fins ara creus que et vas infectar?
Jo crec que, bueno, els primers viatges van ser Londres i Nova York, crec que sí que va tenir molta culpa. Potser Suïssa, que va ser el primer viatge que vaig fer el mateix any, amb tren, de dir, bueno, no sé on dormiré cada nit, anem fent ruta pel camí. A països que m'hagin infectat, jo crec que cadascun va incrementar una mica la dosis d'aquest virus.
I en quin moment decideixes obrir un blog per explicar les teves experiències?
Doncs el blog el vaig obrir una mentre estava d'Erasmus, bàsicament perquè tothom, la família, sapigués, no hi havia tantes xarxes socials, no hi havia tant Facebook ni WhatsApp ni tal, que la família sapigués una mica que estava bé, soc filla única, estaven una mica preocupats de, bueno, és que aviam, està molt lluny, no podem anar-la a veure. Era una mica, doncs, un diari de estic bé, no patiu. I vaig veure que, mica en mica, un blog que, sense donar-li publicitat ni moviment, la gent arribava, preguntava coses, dic, home, doncs potser el que jo em documento pels meus viatges, després ho puc explicar i si ajuda algú, doncs va ser una mica el moviment de, és per informar la família, ajudar una mica la gent a muntar els seus viatges.
Podríem dir que ara més aviat és un blog de servei pels viatgers?
Jo crec que sí, és el que m'agrada pensar. Per això diem que és una mica la consulta per la gent que també té una mica aquest virus viatger, que pugui trobar remeis, pugui trobar petites píndoles i anar viatjant una miqueta més.
De fet, el viatge a Maurici està inclòs en aquest blog, una escapada, un viatge que vas fer l'any 2016 amb un grup de bloguers, de vacances, vareu anar-hi, i aquí, pel que hem llegit, no, el gran titular sempre és que Maurici és un dels llocs amb les millors platges del món, no, de l'oceà Índic, no? I pel que fa als hotels, pel que fa a l'oferta hotelera, fa uns dies ens visitava un dels experts de BD Travel Brand, dels assistents de viatges, i ens deien que a nivell internacional Maurici està al capdavant de tot, no? Pel que fa a qualitat, a relació qualitat-preu. Realment és així, també?
Bueno, relació qualitat-preu no ho sé, perquè nosaltres anàvem a un viatge d'una mica de premsa, però sí que és veritat que nosaltres ens vam allotjar al riu Lemorne, a la part sur-oest de la illa, i realment estava molt bé. O
sigui, és un hotel de 5 estrelles, no?
És un 5 estrelles, després té una part que és adults only, estan els dos units, i el que tenien són moltes activitats de platja, a la mateixa platja de l'hotel, doncs que paddle surf, kayak, que tu podies anar quan volguessis, i si tens el PADI, per exemple, el tema del busseig, també podies fer sortides de busseig. Aleshores, els serveis que t'ofereixen sí que estaven molt bé. I després vam visitar el Veranda, a la costa nord, que també era un altre tipus d'hotel, més de bungalows com més de luxe, amb piscines Infinity. O sigui que sí que és una mica la imatge de Maurici a nivell resorts.
Sí, un de les vacances de relax, de tranquil·litat, no? Autèntica setmana de descans i de vacances, perquè, clar, t'inclouen doncs, els bufets 24 hores, les begudes a barra lliure de còctels, les piscines, no?
Clar, més els bufets, a l'hotel on estàvem nosaltres teníem una acció que era menjar criollo, que era menjar típic de Maurici. Aleshores, doncs, també tenies l'opció de provar aquest menjar més típic sense sortir de l'hotel. També t'haig de dir que nosaltres l'hotel el vam aprofitar a poc.
Sí, perquè a tu t'agrada, això ho expliques, al teu portal, no? T'agrada l'estil de viatge, de visitar llocs, de descobrir racons, no? No de quedar-te tot el dia a l'hotel. I la veritat és que Maurici et dona també aquesta opció.
Sí, jo la veritat, quan em van dir que marxar a Maurici, pensava, bueno, pues, una setmana d'hotel i
sense fer res,
i sense
no?
fer res. I vaig començar a mirar i, ostres, hi havia cascades, hi havia natura, hi ha moltes activitats per fer. I aleshores em va encoratjar a dir, ostres, que bé, que no serà només setmana de platja. Hi ha, realment hi ha molta cosa a fer a Maurici.
Doncs ara ho repassarem tot, però abans, quantes hores de vol són fins allà?
El vol directe des de Madrid són unes 12-13 hores.
I un cop allà, tu aconselles llogar un cotxe, no?, per recórrer la illa?
Jo sempre aconsello llogar cotxe a totes les destinacions del món que he visitat. I Maurici és un lloc on el cotxe es fa gairebé imprescindible. Si vols fer coses pel teu compte, tens l'opció d'anar contractant les excursions, però si vols anar pel teu compte, el millor és conduir. Ens diran el que et diran sempre, és que és molt perillós conduir, que condueixen...
Perquè condueixen per l'esquerra, ells, no?
Condueixen per l'esquerra, però jo és que no he trobat tant problema al conduir per allà. O sigui, els cotxes són automàtics, l'únic que has de tenir en compte és el tema del carril esquerre, però no...
Les carreteres estan bé?
Les carreteres sí, estan bé. Vull dir, nosaltres no vam tenir cap ensurt i una nit vam baixar conduint de nit des de Port Louis fins a Lemoore i no vam tenir cap problema ni cap ensurt. Ni... Uh-huh. Vull dir, jo sempre recomano llogar cotxe.
També dius que està molt bé fer un creuer per la costa est i anar fins a una illa concreta.
Sí, a la costa est hi ha un port que és Trudodus, que és com el forat d'aigua dolç, i fan una excursió, que és un catamarà, més que un creu, és un catamarà, una excursió d'un dia, que va fins a la Isle of Cerfs, que és la illa dels cèrvols. Aquesta illa sí que té unes platges paradisiaques, a més té com un riu que travessa la illa, si vols anar d'una part de la illa a l'altra, doncs has de creuar el riu amb les motxilles així agafades una mica pel cap. I el catamarà aquest sí que et permet doncs, veure les platges paradisiaques, a més s'apropa a una cascada, o sigui, hi ha un moment de la costa on s'endinsa, i t'emporta a veure una cascada. I tens els micos a la natura, que se t'apropen al vaixell. Directament són micos que no estan engabiats ni res, són micos que estan allà al parc. I, a més, aquesta excursió doncs, t'inclou el menjar i el vaixell i barra lliure de begudes o de cervesa.
Tot el dia, tot no? Tot el dia. Diuen que aquesta és l'illa més verge, pot ser, de Maurici?
Diuen que sí. Aleshores, la imatge que tenim de platja paradisiaca, nosaltres la vam trobar aquí.
En aquest punt, eh?
Sí.
Parlant d'embarcacions, una altra de les activitats més singulars que per fer Maurici té relació amb les maquetes de vaixells.
Bueno, aquesta la vam trobar gairebé per casualitat. En la nostra ruta vam parar a un poble que es diu Corpipe, que és els que, bueno, com hi ha molta plantació de tabac, ells feien les pipa, i aleshores vam entrar, ens van dir, bueno, aneu a aquesta botiga, que a la primera planta fan maquetes de vaixells. Uh-huh. I aleshores tu pots entrar a la botiga, que és la típica botiga de souvenirs treballats i tal, però pots pujar de forma gratuïta a la primera planta on hi ha un taller de maquetes i miniatures, i veies la gent treballant amb total precisió les miniatures i les maquetes, que com a activitat diferent, que tu no t'esperes d'una illa o d'un lloc de platja, és una visita molt xula.
Les estan fent allà, no?, en el moment, aquella cadena de muntatge, no?
Una cadena manual totalment, que un fa les finestres, l'altre les pinta i l'altre les encola.
I després te la pots emportar de record,
sí,
també, no?
Tant te l'emportes a la maleta com te l'envien a casa, perquè evidentment és un material molt fràgil i delicat com per arriscar-se a posar-ho a la maleta.
Uh-huh. Maurici és una illa volcànica, Sara, i per això una altra de les imprescindibles és la terra dels set colors de Chamarel. Com és aquesta part de la illa?
Però aquesta part de la illa és molt frondosa, és molt verda. A més, hi ha una cascada, que és la cascada Chamarel, que és una cascada molt, molt alta.
100 metres, em
sí,
sembla, no?
Sí, és una de les més altes de la illa. Aleshores, aquí hi ha el parc dels set colors, que és una terra volcànica que recentment ha aparegut a llistes de llocs que només existeixen a Instagram, perquè són d'aquests llocs que veiem a les fotografies, que són amb molts colors, molt llampants, i que després, quan arribes allà, has de tenir tota la sort de cara, perquè el sol, els núvols...
La llum, el sol, sí.
Doncs tot faci com que ressembli la fotografia. De fet, és una terra volcànica que fa com una muntanya, però que tu li has de posar una mica d'imaginació per veure els set colors que li donen noms, i que es veuen diferents tons de marró, però no tan pujat com pot ser, com es pot veure algunes fotografies. De totes les maneres, aquí és un lloc on hi ha tortugues de terra.
I una granja, crec, no?
Hi ha com
no?
una granja de conservació de tortugues de terra i també és interessant de veure per això.
Ara, el millor és la cascada.
El millor és la cascada. Jo és que soc molt, molt amant de les cascades. Allà on vaig sempre intento anar a buscar-ne alguna, si es pot fer excursió o arribar amb el cotxe, i a mi la cascada de Chamarera em va agradar moltíssim.
Uh-huh. Doncs vinga, també l'apuntem a la llista. A la costa oest crec que hi ha el mirador de Chamarel, també, no? Val la pena,
sí.
Sara, d'anar-hi?
Sí, de camí a Chamarel hi ha un lloc, on bueno, un petit mirador a la carretera, i des d'allà es veuen doncs, la costa est, les platges turqueses, un mirador supermaco, és gratuït totalment, és un pàrquing. Amb una mica de sort hi ha el senyor que et ven plàtans i fruita i batuts.
Cocos, també,
no? I cocos.
No?
Aleshores pots fer una parada allà. I és, bueno, ja que vas a Chamarel, doncs és un lloc maco per fer una parada i bé tenir una vista panoràmica una mica de la illa.
Preparant també l'entrevista, hem vist que de camí cap a Chamarel hi ha un punt panoràmic que ens transporta el que seria el Maurici més auster i a la vegada el més real, no?
Sí, és, bueno, aquest el vam trobar també per causalitat, perquè hi havia el desviament a la dreta cap a Chamarel abans d'arribar al mirador.
Uh-huh.
I després vam veure que hi havia a l'esquerra doncs, com uns arbres així molt curiosos, amb unes branques que cauen, i vam veure que hi ha un momentet, són bany en tris, i allà vam veure doncs, realment poblet de pescadors, una mica una zona més com de cases de xaboles, i la gent se'ns va apropar sense cap problema. Vam estar parlant amb els, una mica amb els locals, que també és una cosa que jo personalment busco en els viatges.
I que valores, no?
Sí.
És el diguéssim, l'arbre típic de la zona?
No precisament, vull dir, l'hem vist a diferents països, però ja n'hi havia com 3 o 4, aleshores la foto que sortia allà és molt xula.
Bé, seguim amb aquest recorregut per Maurici, no? Amb un dels llocs que dius que més et va agradar de Maurici. Le Grand Bassin, no? Que és el temple hindú més important de tota la illa, no? Per què et va impactar tant, Sara?
Perquè era realment com si t'haguessis teletransportat a la Índia. És un llac que es diu Le Grand Bassin, que diuen que Déu el va crear perquè s'enyorava de la Índia. O sigui, va haver molta immigració i aleshores el va crear un llac. Tots els rituals, la gent va fer ofrenes, totes les flors típiques de... Bueno, jo he estat a Varanasi i Agra,
uh-huh.
I tot el que són tradicions, rituals, gent anant a fer ofrenes, ho tens allà a Maurici, que és també una cosa que no esperaves... Bueno, jo personalment no esperava trobar. Aleshores, doncs, bueno, a mi m'agrada molt el tema del costumisme, veure com la gent fa les tradicions, bodes, cerimònies... I, ostres, és molt impactant perquè t'aïlles totalment de que estàs a Maurici i sembla que t'hagis mogut a la Índia.
De fet, allà un 52% de la població d'aquesta illa professa aquesta religió, la religió hindú, no? Mm.
I, de fet, el dia que vam visitar l'hotel al Verand del Nord, vam sentir música i dèiem, ostres, què passa? Música així molt, molt animada. I vam veure unes noies a la platja, totes guarnides, anaven de boda hindú i els hi vam preguntar si ens podíem doncs, com colar o autoconvidar a la cerimònia. I ens van dir que ja s'havia acabat, però elles anaven superguarnides amb tota la gent, amb totes les joies i amb el sari típic, com si realment estiguessin allà. Sí, que va ser...
Escolta'm, Sara, és gratuïta aquesta entrada al temple hindú?
El Gran Vessant és gratuït, sí.
Sí.
Uh-huh. Aleshores hi ha unes escales que pots pujar fins a la part més alta i aleshores veus els diferents llacs, les diferents estàtues, i si no, simplement t'asseus allà, intentes que els micos no et robin el que portis a sobre, perquè...
Ho intenten, no?
Sí, a la que et descuides, bosses de plàstic i tal, i els tens allà a sobre... I el millor és seure's allà i veure com la gent doncs, fa els seus ritus, les seves pregàries i ofrenes i tot això.
Un altre dels imprescindibles, un altre dels atractius de Maurici són els mercats locals, perquè en té diversos, no? Mm. Algun que em vulguis recomanar especialment?
Bueno, nosaltres vam passar de ruta cap a Port-Louis, cap a la capital, vam passar per Quatreborn, que és un, bueno, li diuen com un encreuament de camins, i allà vam dinar a un mercat típic, no sé si ens va costar 2 euros el canvi, tot de com entrepans fets fajites, bon menjar molt típic, era allò de, bueno, no sé què és, però si no pica, posa-m'ho endavant. I després el mercat de Port-Louis. El mercat de Port-Louis és el de la capital. Bueno, es va donar que els meus companys volien quedar-se al passeig marítim fent unes cervesetes i els vaig dir, bueno, nois, jo he vingut aquí a veure el mercat i vaig anar al mercat. El mercat està ple de vida, ple de colors, pots passejar, té 2 pisos, aleshores pots passejar per la part de dalt i veus els botiguers des de dalt, que a nivell de fotogràfic és molt interessant.
Uh-huh.
I, bueno, és que a mi m'agrada molt parlar amb la gent. I
quin tipus de producte venen?
Venen fruites, verdures, vàries, i després tenen també productes de medicina tradicional, afrodisíacs i tot això. Això, vull dir, això ja no ho vaig provar, però el que era... com a imatge és molt curiós de veure.
A part del mercat de Port-Louis, els altres que tinguem com a alternativa, quins serien?
El de Corpip, que és on està el dels vaixells que hem comentat abans.
Aquest és el centre del país,
aquest
no?
Aquest està al centre. És un mercat que has d'anar preparat. És un mercat que, si ets sensible d'estómac, millor no hi entris. Perquè tenen tota la carn allà penjada, sense cap mena de mesura higiènica, tipus frigorífic o nevera. Aleshores, doncs, t'ho tallen allà davant i si ets una mica aprensiu, tant per les olors com per les imatges que pots veure allà, doncs millor,
millor evitar-lo, eh?
Sí.
Ens parlaves, de Sara, també de la gastronomia, no? Sabem que doncs, a Maurici la gastronomia criolla és molt, molt típica, però algun aspecte que creguis que hauríem de tenir en compte també en aquest apartat, el del menjar?
Jo crec que s'ha de provar tot. O sigui, s'ha de provar la gastronomia local. Si és un lloc... Jo tinc la teoria de que els llocs de mercat sense gaires... mesures higièniques, doncs és el lloc més... Com si vas a Tailàndia, els street food, tot això, és el lloc més autèntic. S'ha de provar. Nosaltres sempre preguntàvem si picava, perquè com té una influència hindú, doncs acostuma a picar. Pel tema de les espècies, ens deien que no picava. Saps? Nosaltres ens ho provàvem i no vam tenir cap problema d'estómac en cap moment del viatge.
Aquí a Maurici l'street food també està
sí,
molt present, no?
Està molt present, sobretot als mercats i a petits nuclis urbans, doncs sí que és més fàcil trobar-ne. I si no, doncs hi ha restaurants més especialitzats on tenen una carta criolla. El mateix hotel on ens vam allotjar, si no t'atreveixes a sortir al mercat i provar i el primer que et donen, segurament el teu hotel també et pugui donar una versió criolla.
El del Puri és el plat estrella, no? El plat per excel·lència de Maurici. Sí. En què consisteix? Què té? Què porta?
Del Puri jo diria que eren llenties i algun tipus de curri, d'aquests que vas menjant amb les mans amb pa.
I després ens parlaves de la cervesa, no? A Maurici crec que n'hi ha una de molt especial.
Sí, o sigui, jo no bec cervesa, però els meus companys sempre són de fer una cervesa allà on vagin, i hi ha la Phoenix. La cervesa Phoenix i que te la posa a totes bandes.
Doncs vinga, ja tenim el tema de la gastronomia, el tema de la cervesa típica. Per cert, és veritat, Sara, que gairebé tot el país està ple de plantacions de canya de sucre?
Sí, Maurici. O sigui, a nivell visual és molt atractiu perquè veus les plantes de sucre amb les fulles i tal, però clar, és un gran productor de ron. Aleshores, de la canya de sucre s'extreu el ron i per això hi ha tanta plantació de sucre i hi ha diferents roneries del país que es poden visitar.
I sobrevolant, per exemple, l'illa en helicòpter, podríem observar bé aquestes plantacions? Perquè tu crec que vas viure aquesta experiència, no?
Sí, una de les coses que teníem molt clares quan vam començar a planejar el viatge és que hi ha un efecte visual molt, molt famós, que és la cascada submarina. Aleshores, tu busques a Google cascada submarina Maurici i es veu com si a sota de la muntanya de Lemont hi hagués una cascada submarina, com si l'aigua s'enfonsés sota l'aigua. Queda així.
Integrada, no?
Sí, queda molt difícil d'imaginar. Jo convido tots els oients a buscar a Google cascada submarina a Maurici. Aleshores vam dir, això ho hem de veure, i pagarem l'excursió de l'helicòpter, que em sembla que eren uns 120 euros per persona, 15 minuts de vol. Aleshores es pot veure la cascada de Chamarel des de l'aire, la terra dels set colors, les platges de color turquesa, però clar, quan realment arribes a la part de la cascada submarina, és que bueno, no hi ha paraules per...
Quedes bocabadat,
sí,
eh?
Sí, perquè és una imatge que penses que està trucada, que no pot ser, que aquí hi ha algun tipus d'engany i no, realment és veritat, és tal com es veu. I, evidentment, totes les plantacions de sucre es veuen des de l'aire.
Dèiem al principi, Sara, que els hotels de Maurici ens ofereixen sobretot un relax que també trobarem amb una activitat que tu recomanes i que és l'observació d'estrelles.
Sí, jo allà on vaig sempre intento buscar un petit raconet on no hi hagi gaire llum, aleshores poder veure les estrelles de la zona. Aleshores, clar, Maurici és hemisferi sud, tens unes constel·lacions diferents a les que podem veure des d'aquí, i directament des de la platja de l'hotel, nosaltres estàvem a la costa sud-est,
riu Lemont,
des del riu Lemont, només va caldre caminar una miqueta per la platja, i vaig trobar un lloc on no hi havia ningú, a més hi havia la seguretat de l'hotel, que vulguis o no et dona un extra de per seure allà i no fer res.
Estan controlant, eh?
Sí, estàs segur. I seure allà a la platja a veure les estrelles.
Comentàvem també fa una estona que les platges de Maurici doncs, són d'aigua turquesa, no? Aigües molt, molt calmades. No? A la costa sud són igual o són diferents?
No, a la costa sud ens va sorprendre perquè hi havia un lloc que era com l'Essoufflet, que és el bufador, que és una costa que s'assembla molt a la costa galaica, a la costa una mica
gallega.
Del nord, sí. Que té penya-segats, que té sigui, no té platges de sorra blanca, sinó que té penya-segats, més, també una mica com la nostra Costa Brava.
Hi ha rocosa, no?
Sí, és molt rocosa, hi ha prats que arriben gairebé fins al mar, i aleshores nosaltres anàvem en cerca d'aquest lloc que es diu el Souffleur, que és que quan el mar està molt, molt fort, doncs pica i fa com un geyser, fa com un sortidor d'aigua. El que passa és que el dia que vam anar estava tranquil i no ho vam poder veure. Però era un paisatge que tampoc no esperàvem trobar a Maurici. Esperàvem la típica imatge de platja blanca, llarga, i no, això era totalment... De fet, aquell dia ens vam haver de posar fins i tot la jaqueta, perquè, i, ostres, és que hem anat de la Índia a Galícia en no res, saps?
Es notava el canvi, no?
Es notava molt, molt el canvi.
Aquí és on està la roca que plora?
Sí, aquí és, bueno, hi ha el Souffleur i la roca que plora, que és això, que com li pica tant l'aigua, doncs va reixant l'aigua per sobre.
Serà alguna activitat que creguis que és prescindible, que no caldria fer?
Sí, bueno, hi ha catàlegs que venen, bueno, la imatge d'un nen muntant una tortuga, que mai l'hem entès i no l'entendrem, i l'altra que creiem que no s'hauria de fer és la dels dofins. Tu venen com nedant dofins en llibertat. O sigui, els dofins, doncs, tu nedes amb ells, però la veritat és que nosaltres la vam fer per desconeixement i era com una persecució de dofins en mar obert i tu podies tirar-te amb snorkel, però eren com 30 o 40 llanxes a la vegada. Nosaltres creiem que aquesta pot ser molt, molt prescindible.
I ara, Sara, després d'aquesta visita a Maurici, cap a on anireu?
Doncs ara anirem cap a la costa oest d'Estats Units. Tenim un casament a Chicago, aleshores aprofitem per fer des de San Francisco fins a Chicago amb furgoneta. Uh-huh. Amb furgoneta d'aquestes motorhome enorme. I després a l'estiu doncs, segurament fem algú per Europa amb furgoneta també.
I després explicar-ho tot al blog,
i
eh?
I després ho anem explicant, sí, sí.
Doncs Sara Terrones, fotògrafa responsable del blog Viajar Locura Todo, moltíssimes gràcies per haver-nos fet d'aquí aquesta tarda al Viatge B. Segur que molts oients ja han inclòs Maurici a la seva llista de viatges pendents, així que esperem que gaudeixin de la visita.
Molt bé, jo que també espero que els agradi.
Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.